Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
I amb l'Albert Castellví, amb la Sole García Insua, l'Àlex Torio i a les vies de so, el Josep Maria Campillo. I listen to the mother. Al Tast Vertical ens agrada parlar de vi, però també ens agrada parlar de pagesia i aprofitem aquest podcast per fer-ho. Avui tenim ganes de parlar d'un producte que és molt important per la cultura popular catalana, el safrà. Tots recordem el nostre conte més emblemàtic, que és la història d'un nen expulsat per via rectal després de nedar en un mar de saliva bovina per un bou quan anava a comprar un dineret de safrà. Ens acompanya per parlar de safrà. Volem saber-ho tot del cultiu del safrà que es cultiva aquí a Catalunya. Ens acompanya la Magda Plazas, que és agricultora i és copropietària de Safrà del Montsec. Què tal? Benvinguda. Gràcies per ser-hi.
Hola, Carme. Bona tarda.
Escolta, fa molta calor.
Moltíssim.
No sé si el safrà sortiria a gust en aquest estudi, però fa molta calor.
Fa molta calor.
Fa molta calor.
Doncs bé, ara mateix el safrà està adormit, o sigui que li ve bé.
Tu, Magda, que ara abans d'entrar m'has dit, escolta'm, no sé com ho faré en català, ho estàs fent extraordinàriament i t'ho agraïm. Sempre s'agraeix molt quan algú que ha après la teva llengua la fa servir, i més a la ràdio, doncs t'ho agraïm molt. Però tu d'on vens? On has nascut?
De Colòmbia.
Escolta, i què fa una colombiana fent safrà al Montsec?
Doncs aquesta colombiana es va enamorar d'un català.
Oh, o sigui, fas safrà per amor.
Sí.
M'encanta.
I per vocació, també.
Ets la copropietària i el català és el copropietari.
El Jaume, sí.
El Jaume i la Magda fan safrà al Montsec.
Sí.
El safrà viu a tot arreu?
És una planta molt versàtil i es pot adaptar fàcilment fins a 1.200 metres, com a sota el nivell del mar.
Clar, perquè el safrà tenim nosaltres la idea que ve d'altres, de països remots, i potser aquí va arribar de països remots, però hi ha receptes medievals de sopes de safrà, és a dir, el safrà, sí. I el conte del Patufet ho demostra, no? És a dir, fa molt que el safrà viu aquí entre nosaltres.
De fet, el nostre logo és el Patufet.
Clar, molt bé. Home, és lògic.
Sí. És emblemàtic i és també la presentació del safrà català. No?
Clar.
Sí, i efectivament va venir de l'Àsia cap al segle XVIII, no, que va, XII, XI. Els primers dates del safrà a Catalunya estan al 2012, al segle XII.
Wow.
Al segle XII. I a la Catalunya interior. De fet, quan nosaltres vam arribar, primerament vam arribar a Llimiana. I vam arribar allí, però no pensant en fer safrà. Vam arribar allí perquè volíem viure allí perquè ens agradava l'entorn rural, però també una mica per la meva salut. Tinc fibromiàlgia i abans vivíem a la Bisbal del Penedès. Mm-hmm. Doncs l'humitat i tot això no em venia molt bé, ni per exercir la meva professió, que soc psicòloga, i aquí va fer també un tècnic de superior d'educació infantil perquè volia dedicar-me als nens i tot això, però no va poder ser per aquest diagnòstic. Doncs pensant una mica també en millorar una mica la meva salut, vam buscar un entorn molt més sec i vam empezar a tornar voltes per tota Catalunya fins que vam arribar allí al Pallars i ens vam enamorar.
Llavors m'estàs dient que la fibromiàlgia en un entorn més sec podria remetre. Tu has comprovat això?
Sí. Abans,
però això és increïble.
A la Bisbal jo havia dies en què jo no em podia aixecar i el dolor era molt intens i era molt més difícil. Però allí és molt més sec, l'entorn és molt... jo estic activa i sí que n'hi ha dies de dolor més intens que en altres, però són més llevades.
Per tant, estem dient que un entorn no només sec, sinó natural, és una... Bé, això que feien abans, que enviaven els nens a pagès, no?, perquè es curessin.
És teràpia.
Clar, sí, naturalment. Sí, naturalment hem d'estar a prop de la natura. Això, sí. I si no hi vivim, doncs l'hem de buscar.
Sí. Sí.
Aquesta teoria que diuen dels tres, no? Que has de tenir un arbre a 3 metres i a 3 quilòmetres has de tenir bosc. Tot això.
Sí.
I llavors, doncs, per aquestes casualitats de la vida, aneu al Montsec?
Nosaltres teníem una premissa, que el lloc on anàvem a viure decideix el nostre treball i no que el nostre treball decideix on hauríem de viure.
Escolta, això és extraordinari. Estàs dient la lletra de Cowboy de mitjanit. Mm-hmm. Aniré a un lloc on el temps combini amb la meva roba.
Això.
I no al revés.
Això mateix.
M'encanta.
Això mateix. I quan vam arribar allí, a Llimiana, doncs vam empezar... Jo soc molt curiosa i volíem, tant el Jaume com jo, volíem fer alguna cosa diferent, que fos en la misma línia de la nostra filosofia, del nostre tarannà. I sabíem que hauria de ser ecològic i... bueno, estem parlant de fa 16 anys. Doncs va empezar a investigar i vaig descobrir que aquella zona havia sigut una zona de on cultivaven el safrà a l'edat mitjana.
Sí, sí, sí.
Doncs això va causar molta il·lusió, perquè havia en Lleida casualment havia una cooperativa que intentava fer com la recuperació del safrà català, només mm-hmm. que no ho van plantejar molt bé i no va resultar, no va sortir.
És que no és fàcil, cultivar safrà.
Sí. I nosaltres doncs vam continuar investigant com es feia el safrà en aquella zona de muntanya. Perquè els llibres d'estimes que vam trobar al Ajuntament de Llimiana, n'hi havia dates de tot el que la gent reportava, no? Del que tenia en aquella època. I molts reportaven les cabezas de safrà. I només una persona tenia l'hebra de safrà. I d'això es concluís que... aquesta persona era l'encarregada de comercialitzar el safrà d'allí. I havien mercats autoritzats en tota Catalunya, en diferents zones.
Mira, el Josep Maria Campillo, que el tenim a l'altra banda de la peixera, ell sempre fa preguntes. Sempre quan tenim convidats que li interessen, fa preguntes. I em pregunta que si val més un quilo de safrà o un quilo d'or.
Depèn del safrà. El nostre està... Doncs, més o menys. No ho sé, la veritat, ara mateix en quant està l'or, però el nostre safrà és dels més valuós.
A veure, el safrà és una flor preciosa, que és de color blau, oi? I fa una mena de filet, uh-huh. no? que és el que fem servir.
Els estigmes, sí.
Els estigmes. Llavors, per aconseguir un quilo de safrà es necessita tant, no?
250.000 flors, més o menys, per fer un quilo. Això és per un gram, 250 flors. De cada flor es treuen normalment 3 estigmes.
El safrà és un condiment que tot sovint veus que està falsificat a les botigues, que et venen una cosa que diuen que és safrà, però que no ho és.
Això és tristament com succeeix amb l'oli amb altres,
sí, sí.
Amb altres productes. El safrà... I no és d'ara. A l'edat mitjana també ho barrejàvem amb sabó, ho barrejàvem amb oli...
Pintaven pèls, no? Pintaven
també.
Pèls de color vermell.
Sí, sí, sí. I precisament en aquella època hi havia veedors en els cada mercats perquè vigilar que el safrà que se comercialitzés en aquell moment fos autèntic. I ara mateix, tristament, també hi ha aquestes adulteracions de colorants, de altres cardos que semblen molt al safrà però que no ho són. I si tu donen en molt, pues molt més.
Clar.
Posen qualsevol cosa.
Com ho podem saber que el safrà no és autèntic?
Nosaltres nos diferenciem precisament perquè intentem que les tres fils, les tres estigmes permaneixin
units.
Junts, perquè els tres estigmes van units a un estil. I aquest estil ho tallem just la part on s'uneixen. I això és una manera d'identificar que el que tens és safrà. Perquè quan t'ofereixen un safrà vermell pur, com de nosaltres, normalment el que fan és separar els estigmes. I això, això és més favorable perquè ho barregem amb un altre.
L'usuari que vulgui comprar safrà, quan veus, per exemple, aquells sacs, el gran bazar de les espècies, etcètera, etcètera, tu penses, no pot ser que n'hi hagi tanta abundància, no? Deu ser fals.
També n'hi ha... Per exemple, a l'Iran, què fan? Treuen no només a l'estil, el que tallem nosaltres, a l'estil, aquesta part que desitgem nosaltres, ells ho aprofiten. Ho reuneixen tot amb els estams de la flor.
Uh-huh.
I ho venen com un tipus de safrà.
Ah,
però això no és el safrà.
No és el safrà.
Això no és el safrà. I d'altra manera, també deixen també l'estil. I doncs, en aquest estil, doncs, deixen tota aquesta part blanca, groga, i això fa pes, però no aporta organolèpticament tant com el que és el safrà, que són els estigmes, no?
Quan el colliu?
A l'octubre, novembre.
A l'octubre, novembre. Quantes persones sou collint? I com ho feu?
Nosaltres, Jaume i jo, estem tenint... dificultats els últims anys perquè no trobem personal per treballar. Abans a Llimiana era més factible portar gent, però ara que estem més en Sant Esteve de la Sarga, estem més amunt i és més difícil que la gent vingui o que vulgui venir a treballar. Doncs normalment en un camp com el que nosaltres tenim, que és una hectàrea, necessitaríem 6-7 persones al camp i unes 10 a l'obrador per desbrinar.
Ah, d'acord. O sigui, colliu, però diguéssim que feu la tria a l'obrador, ja.
Sí. Al camp es recull la flor sencera.
Ah, d'acord.
Es porta a l'obrador i en l'obrador...
Amb molta cura destrieu.
Amb molta cura. Nosaltres traiem els estigmes.
És qüestió de rapidesa, com amb el raïm?
És qüestió de rapidesa i delicadesa.
Mm-hmm.
Perquè sí, que si tu vas a Castilla-La Mancha, per exemple, allí sí que van molt més ràpid que nosaltres, però és que ells, com deixen tot l'estil, és més fàcil perquè és cercant la...
No necessiten que estiguin units els fils, diguéssim.
O sí, però deixen tot l'estil.
D'acord.
Doncs això ja... la qualitat no és la mateixa. Nosaltres triguem una mica més perquè amb les tisores anem cortant a l'estil. I sí, que és una mica més laboriós, més... poc a poc, però sempre que...
Amb quin format el veneu, aquest safrà? El veneu vosaltres mateixos?
Sí.
O com, què hem de fer si el volem? I en, doncs, quin, i en quin format? És a dir...
Nosaltres tenim 6 formats. 4 de vidre, de mig, 1 gram, 2 grams i 4 grams. I ja per, més per a restauració, tenim les jaunes de 10 grams i d'onça. D'onça és més a nivell internacional que ho demanen.
Quin preu tenen?
Un rango de 20 euros, el 20 euros el gram.
Com una mica,
més o menys.
La, com altres productes delicats, com la tòfona... la llauna que vosaltres veneu es conservarà quan?
Tant la llauna com el potet de vidre pot durar unes 4 o 5 anys si ho tens en un lloc les fosques i sec. Què passa que després d'aquest temps ho pots utilitzar perfectament, mm-hmm, fins 10 o 20 anys, el que vulguis, perquè no és una espècie perecedera. L'únic és que perd una mica totes les propietats organolèptiques, no tindrà tant de força en l'olor, del sabor, el tint sí sempre, però mm-hmm, disminuirà una mica.
El safrà s'ha fet servir això perquè dona color, no? S'ha fet servir amb l'arròs perquè dona color, però què aporta?
De fet, és que en l'arròs és on menys s'aprecia.
Jo no l'entenc mai,
no,
de l'arròs.
S'utilitza per el color, però és on menys s'aprecia totes les propietats del safrà.
On s'aprecia?
A les postres.
A les postres?
A les postres. És... Nosaltres, des que vam descobrir, perquè el pastisser de Llimiana ens va fer uns bombons de xocolata blanca amb safrà perquè nosaltres anàvem a les fires, i era la millor manera de
clar,
que la gent
descobreix
què és el safrà, no? Perquè tu anaves a alguna fira i ens deien és que no coneix, no sé a què sap...
No sé si l'he tastat de veritat.
D'això.
Aquest és el drama. No sé si l'he ensumat i tastat de veritat.
Clar. I amb aquests bombons ens pareixien perfectes per això, perquè tu tastes un bombó de Gima i tu saps que el que estàs
sí,
tastant
correcte,
és Gima, però
sí,
quan tastes el safrà, ja la gent dice... I és algo que o te gusta o no te gusta.
Ja, sí,
però
sí.
Però normalment agrada molt. Normalment agrada molt perquè també depèn del safrà, depèn... Te vull explicar una experiència mia. Quan jo vaig arribar, jo volia fer una mescla, pues, aprendre a cuinar la cuina d'aquí.
Sí.
No? I vaig buscar una recepta i va trobar safrà. Jo no coneixia. Vaig anar al supermercat i vaig trobar un potet petitó de veritas.
Sí, aquells potets de plàstic que
sí,
hi ha... Sí, 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 sí.
I vaig fer la recepta tal qual deia. Però el sabor era ranci,
sí,
era molt fort, era intens, que jo vaig dir... Uf,
què és això, no?
M'ha semblat molt caro, molt costós.
A mi em passa això.
I no em va agradar res. I jo deia, no, que no, I, no m'agrada.
La meva filla diu això, quan ha tastat aquest, diu, fa gust d'aigua bruta.
Sí.
Em va dir la meva filla.
Sí, va ser una sabor que no em va agradar res. I tot el menjar va quedar impregnat. Però quan vam nosaltres a fer el safrà, jo tenia aquesta idea del safrà, jo decia quina flor més maca, quin cultiu més bonic, però quina pena que sigui tan lleig, no? Però quan va tastar el meu, digo, això no té res a veure amb el que jo ja vaig provar aquella vegada. I llavors ja ens van donar, tant el Jaume com jo, que estàvem fent alguna cosa diferent i molt bona.
De fet, Picasso explicava que anaven a... Quan van estar a Horta de Sant Joan, la seva companya, que era allà, es menjava sopes de safrà, que és una recepta medieval.
Medieval.
T'imagines?
Tot això és una de les coses que em va enamorar, que tant el llibre del Sansoví...
Sí, el llibre del Sansoví en parla.
Sí,
sí, sí.
Aquests llibres, moltes de les receptes porten safrà.
Sí.
portant safrà.
Llavors dius, ostres, què és el que estic tastant, què és el que no entenc?
Això.
Doncs deu ser que estic tastant una cosa que no és. Aquest de supermercat que coneixem, què és?
El que passa és que entre que l'embalatge és aquesta caixa de metacrilat,
sí,
de plàstic,
sí,
o de,
sí, sí.
Això no protegeix molt i contamina molta
la llum.
La llum, les olors de fora. És una manera en què el safrà s'echa a perdre molt ràpid. I per això nosaltres també vam trigar molt en buscar quin era l'embalatge millor per mantenir el safrà.
Si algú vol comprar-vos, pàgina web...
A la pàgina web...
Digue-la.
Safradelmontsec.com. Allí teniu tots els formats i també el WhatsApp directament, que també ho trobeu a la pàgina web o al correu.
D'acord. I teniu Instagram?
Tenim Instagram, una mica oblidat, però sí que ho tenim.
Doncs mira, a tots els que veniu i que el teniu, tots els teniu oblidat, perquè, sí, clar, prou feina teniu per fer les vostres feines, etcètera, etcètera, mm, però als usuaris ens agrada molt veure les flors, veure com ho feu, ens provoca molta curiositat, és a dir, que quan comprem productes com els vostres, estem buscant una autenticitat, una veritat, no? I crec que les pàgines d'Instagram us ajuden molt a explicar la vostra autenticitat,
sí,
i veritat.
Sí, sí. I de fet, nosaltres pensem en això, precisament, durant la collita, que és quan l'època en què tenim més treball, perquè bé, anem a saco 24 hores, quasi gairebé, però obrim les portes perquè la gent vingui a veure com es fa, com ho fem, i que vegin que el que deim, que com ho recollim, com ho fem, com ho tallem, com ho assequem. Sí, sí, benvinguda.
Gràcies.
Nosaltres...
em convido, eh?
Sí, 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 tant. Benvinguda.
Sí, sí, agradaria moltíssim.
Benvinguda, perquè és una manera en què la gent pot veure, per aprendre i conèixer part de la història, perquè això fa part de la història de Catalunya.
Clar, perquè és a dir, veure com colliu, mm-hmm, que ja has dit que talleu la flor, però sobretot veure com després a l'obrador separeu els pistils i després ho assequeu.
Sí. La majoria o quasi tothom ho asseca o amb forns elèctrics, mm-hmm, o amb carbó o amb gas directament.
O sigui, no s'ha de deixar assecar...
A l'aire també,
però, si no...
però perd.
La millor
manera,
ràpid.
Nosaltres ho assequem, perquè la millor manera que vam trobar nosaltres, i que és el nostre toc diferenciador, un dels nostres tocs diferenciadors també, és l'assecat amb el foc de la llenya. Nosaltres utilitzem únicament fustes d'encina i de roure.
Vale.
I la calor d'aquestes, no ho fumem pròpiament, ho portem al costat del foc i al costat del foc es va assecant. Això potencia molt totes les característiques organolèptiques i li da molta força, l'equilibra molt, treu una mica els metàl·lics, aquests forts que fan del safrà i ho fa una mica homogènio, però a més potencia molt més les característiques i és el que li da el toc de safrà del Montsec.
Tu has parlat sobretot de postres, però les receptes clàssiques on
sopes,
hi és?
Sopes, peixos. Els peixos, el bacallà, molt.
Ah, mira.
A les patates, inclús patates hervides. Bullides. Li poses una mica de safrà. Sempre s'ha de ficar al final de la cocció, uns 5 minuts, 10 minuts abans de la cocció, abans de que termini la cocció. Nunca, mai al començament, perquè va perdre.
I molt poquet, m'imagino.
Sí, per persona, per porció, pues 3-4 euros per persona. I sempre infusionat. O depèn de... Perquè si ho poses als peixos, per exemple, doncs directament ho pots moler un poc,
sí,
i posar-lo directament. Nosaltres hasta els ous, els ous fregits, li poses i li da el toc. És que és tan versàtil perquè li da un toc diferent a cada menjar. Combina molt bé.
Ah, d'acord, vol dir que no és gaire homogènia, és a dir, s'expressarà peix...
Exacte, un peix d'una manera, els postres d'una altra, les arrossos, pues ja ho veus, però sí, això.
La Magda Plazas, que és agricultora i és copropietària de Safrà del Montsec, que avui ens ha vingut a explicar no només coses del safrà, sinó també la seva història. Una història que sempre quan t'expliquen la història d'algú que fa coses, tens més ganes, no?, de tastar-les. Ella va venir de Colòmbia, va establir-se al Montsec amb el seu company i allà van decidir... Va establir-s'hi per salut, va anar molt bé. El Montsec és un lloc molt saludable, ja ho veiem. I allà van començar a cultivar aquesta flor tan bonica. Si teniu ganes de veure com és, busqueu fotos de la flor. És una meravella, és una preciositat, és com una tulipa, no?
És molt, sí, és molt bonica, és una flor que enamora molt.
Doncs la Magda Plazas, que ha vingut aquí a parlar-nos del safrà, si en voleu, doncs a la seva pàgina web, que és...
safradelmontsec.com.
Moltes gràcies, Magda, per ser-hi.
A ti, moltes gràcies.